El cafè de la ràdio. Cada dia de 8 a 2 quarts d'11 amb Mireia Sanz.
Els diputats ha donat llum verda definitiva a la llei trans i a la llei de l'avortament, entre d'altres. Pel que fa a la llei trans, elimina els requisits per fer un canvi de sexe al registre i n'hi haurà prou amb la voluntat de la persona si és major de 16 anys. Ara, doncs, no caldrà haver-se d'hormonar durant 2 anys ni tampoc un informe mèdic. D'aquesta manera, l'estat espanyol és, atenció, el 16è país del món en reconèixer la lliure autodeterminació de gènere darrere de Dinamarca, Grècia, Irlanda, Luxemburg, l'Argentina o Colòmbia, entre d'altres. Avui volem abordar aquest canvi legislatiu conversant amb Roberto Piqueras, tècnica de Cal Enredos. Bon dia, gràcies per ser avui amb nosaltres.
Bon dia, gràcies a vosaltres.
També ens acompanya la Clara Palau, activista trans. Molt bon dia, gràcies per ser aquí.
Bon dia.
Dia després de veure aquesta llei trans aprovada, quines són les sensacions, quins són els sentiments? Clara.
Quan t'he dit, quan ens hem trobat, que li faltava valentia. Sí que s'ha suprimit la patologització, però ha posat aquesta autodeterminació amb un cert stand-by. Tu presentes la documentació i la persona que t'atén al registre civil et diu molt bé, ara que després d'anys i panys de donar voltes a com et vols ser reconeguda, torna d'aquí 3 mesos. Això per mi és com un insult a la intel·ligència. S'hauria de ser més valenta, assumir quina és la realitat de les vivències trans i fer directament aquesta autodeterminació sense aquest impàs. Per altres bandes, hem de saber d'on veníem, que només teníem un canvi en el registre civil de nom i sexe, i aquí és molt més ampli i recull moltes propostes que havien quedat pel, al marge de l'altre, però tampoc reconeix a les persones no binàries, que és precisament el moviment social de la joventut que està reclamant una vivència no binària. Per tant, gràcies, tenim una llei covarda.
Anirem a pams perquè has dit moltes coses que em sembla interessant desenvolupar, no? Primer, en aquests canvis al registre civil que estableix aquesta norma, clar, són canvis molt dràstics, són, ara ho deies una mica, no? Que sí que hi ha un canvi doncs, bastant dràstic, no? Però en aquest sentit, Roberto, com valoreu aquests canvis més en la part del registre civil, no? En aquesta anar del 0, no sé si és del 0 al 100 o del 2 al 3, no ho sé, això ja, però...
El temps ens ho dirà.
El temps ens ho dirà. Però com els valoreu?
Bé, també hem de fer, bueno, fer un apunt, perquè clar, ara parlem d'una llei estatal i és veritat que a Catalunya tenia molt avantatge i molt de treball fet prèviament. Llavors jo crec que aquesta llei estatal també té aquest reconeixement o aquest marc legislatiu per a altres comunitats autònomes que no tenen cap intenció de fer cap canvi en aquest sentit, ni tan sols no, per promoure altres temes més pedagògics.
Quan dius feina feta, quins eren els canvis que hi havia a Catalunya respecte a altres punts?
Doncs clar, a nivell de registre o canvi de nom, per exemple, el tema de que ja no necessitessis el tema de l'hormonació als 2 anys, coses que aquí estaven d'alguna manera superades, altres comunitats encara, fins i tot per un canvi de nom, era vital que hi hagués aquest reconeixement mèdic i aquest procés més mèdic de la transició. Llavors, clar, això també dona una passa, no?, cap a altres espais on això no era una possibilitat.
Quina importància li dona el fet que sigui aquest 16è país del món que arribi en aquesta llei, que tot i això no és prou valenta? Clara, com valores també aquesta part, no?, d'aquest avenç?
Perquè abarca, com he dit, altres àmbits que no és només el del registre civil. reconeix les persones migrades, tot i que tampoc no ho tindran fàcil, sinó que haurà d'haver una demostració de que el seu país és complicat, però com a mínim obre la porta a que les persones migrades que han hagut de fugir del seu país perquè els anava la vida, aquí puguin ser reconegudes com són elles. I també aclareix una mica tot el tema dels menors, va marcant unes pautes perquè puguin anar fent passos sense aquesta patologització. Un tema perill que va estar a punt de caure és el reconeixement a partir dels 16 anys també d'incloure'ls a dintre de l'autodeterminació, tenint en compte que són persones que poden conduir vehicles, que poden treballar, per tant semblava com si se'ls mantingués amb una decisió que afecta el seu àmbit personal. Hem avançat a nivell global perquè abarca, dic, molts altres àmbits, però aquest del reconeixement es queda una mica curt. I el que apuntava només el Roberto, a Catalunya, clar, tenim la llei 11 del 2014. El 2020 es van fer modificacions, una a la llei del 5 del 2008 de violències per erradicar les violències masclistes, en què la del 17-2020 ja reconeix aquest dret a persones trans i tot l'espectre que hi conflueix a dintre d'aquest prefix, i també el desenvolupament de l'11-2014 amb tot el que representa el que és els protocols que s'han d'establir, el règim sancionador, tot. O sigui, tenim lleis. El fet de disposar del servei d'atenció a les persones trans, de trànsit, el SAI... Hem fet feines aquí a Catalunya.
Que portem ja quasi 10 anys a nivell legislatiu fent feina en aquest sentit, llavors, clar, i amb aquest marc, no? Llavors, clar, arriba una llei estatal que d'alguna manera va com enrederida en aquest sentit, en aquest context, però clar, és això, hem de pensar també en altres comunitats autònomes, en altres parts, bueno, rurals o descentralitzades, on aquestes polítiques no han arribat encara.
I també segurament en com és un procés parlamentari, no?, per arribar a un redactat com aquest.
Ah, sí.
Que tampoc ha estat fàcil, no?, en aquest cas.
Han caigut vaques sagrades.
No, sobre... Hi ha diferents aspectes de coses que heu anat dient a les quals em vull agafar, no? Crec que era la Clara al principi que parlava de la... o Roberto, ara no ho sé, de la desmedicalització, no?, d'aquesta part també, la Clara, de treure com aquest concepte de la part, doncs, més de mèdica al darrere d'aquest fet. Això ha generat molta polèmica, també a Catalunya, i permetem que ho digui, també a Sabadell.
Sí.
Aquesta part d'aquesta medicalització, t'ho pregunto tal qual, fent d'advocat del diable. De totes maneres, prendre una decisió d'aquestes característiques, no un procés de trànsit, ha de tenir una càrrega psicològica molt important, no desconsiderant que pugui ser una patologia, però l'acompanyament psicològic ha de mantenir-se?
Hi ha dues maneres d'enfocar aquest suport psicològic. Trànsit ofereix un suport psicosocial amb el qual jo hi vaig participar i que em sento molt agraïda d'haver-ho fet. El que s'han de mantenir al marge són els psicòlegs clínics. Aquestes persones no hi han de fer-hi res perquè, a més, no en tenen ni idea.
Sí, l'àmbit de la psiquiatria.
Clar, i també el fet de els endocrins, perquè nosaltres no tenim cap alteració hormonal. Senzillament, el que algunes persones a dins del món trans, no totes, això s'ha de tenir molt clar i reconèixer, diem, mira, per encaixar més bé, perquè l'altra gent ens deixi en pau, ens hormonem una mica, passen canvis morfològics en el cos i mira, ja encaixem a dintre d'una categoria diferent de la que estaven considerades abans. El fet de que hagi generat controvèrsia, sí, a dins d'un col·lectiu tan insignificant com el de les persones trans, que només representem, segons l'OMS, el 0,5% de la població mundial. Doncs aquestes persones que suposen tant poden representar més o menys un percentatge similar. Per tant, tan insignificants elles com nosaltres. I això ha de quedar molt clar per tothom. Si els hi donem veu pensant que són no sé qui sabem què, perdem el temps i desenfoquem una mica la perspectiva.
I que conviure en aquest marc heteronormatiu, cis, una societat que obligatòriament t'obliga a reconèixer-te com a persona cis, o sigui, hi ha estudis que que detecten la salut mental del col·lectiu LGTBIQ+, o sigui, té un patiment de depressió, ansietat, intent de suïcidi, pensaments suïcides, molt elevat i sobretot en infàncies i adolescències, quan a vegades, no? O sigui, aquest acompanyament va més per conviure en una societat LGTBIfòbica que no per si el fet de ser-hi trans. El no tenir les oportunitats d'expressar-te el teu gènere d'una manera lliure, d'una manera més diversa, comporta aquesta malaltia, diguéssim, o aquesta part de no tenir, no, suport social, perquè al final la qüestió trans existirà més enllà d'un registre civil. O sigui, a nivell social sempre hem existit, sempre existirem. Però al ser reconegudis té un altre aspecte, té un altre volum que va molt més enllà. Llavors, aquesta part de que tenim un acompanyament en salut mental, però com tota la ciutadania, com tota, no? Vull dir, per això estem lluitant, per tenir una ciutat més saludable, però clar, fins que no arribem a una societat diversa i que accepti aquesta diversitat, conviure-hi en aquesta societat té moltes violències implícites. I això, tenir un acompanyament professional dona molt suport i dona molt reconeixement.
Al final és un no reconeixement de qui tu ets, no?
Exacte. Exacte.
No, clar, i això ha de portar una càrrega segur.
Exacte.
Segur, de totes. I parlaves de la gent jove, no? Que
sí,
també ha generat molta polèmica. Com es tracta les criatures, els adolescents, quan arriba tot aquest procés, no? Al final, en un procés d'adolescència, on ja hi ha una càrrega molt gran, no? Aquí la llei ha estat valenta o un altre cop no ho ha estat prou, Clara?
No, però...
Perquè hi ha qui diu que aquesta segurament és la part més polèmica, no?
Perquè no en tenen ni idea. Què és això? És parlar de coses... Jo no puc parlar de les violències que reben les persones negres perquè sóc molt blanca. Per tant, qui ho ha de fer són elles.
Sí.
I que jo, que tinc ara 65 anys, que vaig començar el trànsit amb 59, però que als 7 anys ja vaig començar a jugar amb el gènere, que als 12-13 ja tenia molt clar que era una nena, i si no ho vaig fer era perquè estàvem a dins d'una dictadura. I que en aquesta dictadura no hi havia ni informació i, al contrari, molta repressió. De la mateixa manera que la rebíem les persones de diversitat que vulguem qualificar, ho rebien les persones esquerranes, que se les ridiculitzava, se les castigava, se les pagava, se'ls lligava. En el moment en què hi va haver-hi llibertat per poder fer servir els mans com necessitava, hi va haver com una espècie d'eclosió de persones esquerranes fins que es va estabilitzar amb el percentatge de la diversitat que s'ha anat vivint aquests anys. Amb les persones trans ens passa el mateix. Quan descobrim que som trans, ni idea. Quan descobrim que... Jo, en el meu cas, sóc ambidextre. Contínuament vaig descobrint amb quines coses em va bé fer millor amb la mà esquerra que amb la mà dreta. És un continu descobriment, perquè no hi ha una taula. Però suposes que s'ha de fer tot amb la dreta. Però hi ha coses que em surten més bé amb l'esquerra. Servir una ampolla de líquid, beure, jo ho faig amb l'esquerra, perquè tinc més pols. I, clar, i això és un descobriment continu de la vivència. No ens diuen com la pubertat apareix entre aquesta franja i aquesta altra d'edat. No, són qüestions que no en tinc ni idea. Per què m'agrada vestir-me de dona? Per què m'agrada anar amb talons? Bueno, això sí, perquè sóc cama curta. Però per altres coses, no ho sé. Faig el que sí que puc dir amb tota claretat.
Sí.
Ho faig perquè sóc una persona lliure. I davant d'això, si algú vol veure'm com un home disfressat, serà el seu problema, no mai el meu.
Sí, i que visquem en una societat adultocentrista en aquest sentit, i les infàncies les ridiculitzem i les infravalorem quan hauríem d'escoltar-la molt més, perquè al final venen amb una altra... Bueno, tenen cultura i poden crear, no? Són agents que poden crear cultura, però xoca molt amb una visió adulta de la societat, ordenada d'una manera binària, perquè, clar, en el món infantil Això es crea potser a partir dels 3 anys, 4 anys, però a partir d'un aprenentatge, no és una cosa innata o inherent. Llavors, el que sí que veig en aquesta llei, que és veritat que fins als 12 anys no pots demanar aquest canvi de sexe a nivell registral, amb les persones intersex, ara per fi en aquesta llei, doncs sí que no es permetran les mutilacions o les operacions en aquesta condició d'intersex, i durant uns mesos aquest registre de sexe també quedarà buit, diguéssim, fins que s'acabi com de definir en un sentit més biològic des del marc legislatiu. Però jo el que proposo és per què no fins als 12 ens deixen sense aquest registre, no? Que ens deixin marge a créixer, a reconèixer, a viure, i després als 12, doncs, pots decidir, no?, d'alguna manera, però ja tens un recorregut. Vull dir, no?, està molt bé la queixa, està molt bé la crítica, però és que la violència és que t'etiquetin abans de ser-hi, abans de néixer. Això és violència. Ara, si no et deixen reconèixer, d'experienciar, bueno, viure, i a partir d'aquí, no?, aquesta part d'autodeterminació, que generes un llenguatge, generes una convivència amb una família... Però, clar, ja ens han classificat això en un marc heterosexual i cis, de com s'ha dividit el món...
Però és que això és agafar els fonaments d'aquesta societat i explotar-los,
exacte,
no?
Exacte, però, és això, però perquè... aquí ve lo no binari, al final.
I en les persones, com ha dit, intersex, no és fins que es desenvolupen els caràcters sexuals secundaris a la pubertat,
clar,
que se sap realment quins són els que predominen, que tampoc no tenen que ser,
exacte,
que tampoc no tenen que ser els que la persona aquesta es vol identificar. És que tot és molt més complex que no pas el fet d'una casella que et posin baró o femella, sí, o... perquè a més aquí hi ha una incongruència amb la documentació que es genera, que en el registre civil et qualifiquen amb un adjectiu que després en el document nacional d'identitat és diferent. No hi ha una seqüència lògica. I quan posa sexe estan escrivint gènere, que és masculí o femení. Això és una definició de gènere. Per tant, fem-ho fàcil. I aquest és un dels conflictes que també despista molt a la societat quan dius, no, que tu tens el sexe femení. És complicat. El meu sexe com seria femella, mascle, això sí que és una definició de sexe.
Però clar, és que estem qüestionant què és un home, què és una dona, què és una persona. O sigui, vull dir, al final també, no, en l'àmbit de l'esport, això afectarà molt, perquè ara mateix, sobre aquesta llei, ja no es faran aquests tests clínics per demostrar com de dona ets o com d'home ets, amb temes hormonals, no? Aquests exàmens que es feien... Ara només amb el canvi registral ja podràs participar en aquest equip.
Dius esport femení, esport masculí.
Exacte. Però és que aquesta divisió encara, bueno, genera una pedagogia social, no?, de com competim, i al final, no?, si competim des de la diversitat, vull dir, no?, aquestes característiques que ens hem creat al cap de què és una dona i què és un home a nivell esportiu és també una fal·làcia, vull dir, és una, no?, una fantasia, perquè no tothom som com esportistes d'èlit amb aquests cossos, clar, no?
I al final per sort.
Però vull dir que genera un estereotipatge del que hauríem de ser, no?, aquest imaginari, que és, això és violència, que no ens deixa oportunitats a participar en espais més diversos i més mixtes.
I també un altre factor, que és tot el tema dels percentatges hormonals estan mirades amb una òptica molt eurocèntrica d'Europa, i hi ha altres realitats a nivell social, com a Àfrica, que les persones tenen una distribució, uns percentatges diferents d'andrògens, estrògens i de testosterona, que no són compatibles amb l'estàndard europeu. Si ja busquem això... És que és molt més complex.
És molt complex. Volia parlar, perquè se'ns acaba el temps, del tema de les persones no binàries, que dèiem que queda fora... S'ha perdut una oportunitat en aquest cas, ja que hi estàvem en ple debat?
Sí.
Esteu d'acord?
Sí, estem d'acord. Però és veritat que venim d'una societat que... A veure, vull dir, jo és que he viscut a Regne Unit durant els últims 10 anys, fa 6 anys, i ja estava això al prime time, diguéssim, ja aquest discurs, aquest missatge, ja era una cosa molt popularitzada. Quan vaig arribar aquí, ja es volia fer una llei que era com... Espera, que la societat encara no té concepte ni de què és lo trans, ni de com se'ls viu lo trans, ni de quines imatges, o quin imaginari tenim de lo trans, no? Llavors era com, ostres, muntar una mica la casa pel terrat, no? Una mica com, bueno, anem pas a pas, s'ha fet el debat, ja socialment, diguéssim, la gent va entenent, va tenint, no?, una conversa, i fer també la societat partícip d'això que també els hi afecta, perquè al final sembla com això, un grup minoritari, però que d'aquesta llei es pot beneficiar tota la societat. O sigui, no?, també veure-ho com una oportunitat i no només com una cosa residual d'un grupet molt limitat, no. És com, això formarà partícip i farà també que en aquests espais d'infància, adolescències o espais on pot incidir tota la part de violència de gènere, on podem fer també una implicació per entendre com evitar aquestes violències. I va molt més enllà d'uns beneficis només de salut d'un grup, això, minoritari. Vull dir que, no?, aprofitar, que va més enllà de la societat i si la fem partícip.
Però en el cas de les persones no binàries, de quina manera s'haurien hagut d'incloure en aquesta llei? Què s'hauria d'haver escrit, per dir d'alguna manera?
Deixa'm explicar-ho potser d'una altra manera.
Va, ajuda'ns, clar.
Trans és una definició de classe mèdica de potser fa 100 anys i que nosaltres hem hagut d'entomar de gust o per força. I el concepte no binari apareix des dels col·lectius. Per tant, probablement totes les persones trans estaríem incloses dintre d'aquest no binarisme. I amb un marge que hem de tenir clar que no tot és ni blanc ni negre, que el no binarisme abraça un espectre molt més ampli, amb una gamma de colors molt diversa, i és potser el nom en què totes les persones trans hauríem d'estar incloses. Per tant, és una definició, per mi, de futur. De dir, traiem aquesta etiqueta trans que va ser imposada i busquem amb aquest joc que tothom se senti còmode, lliure, i que les etiquetes que ens serveixen per ubicar-nos en un inici siguem prou valentes d'estripar-les i no dependre'n. I no binari no vol dir res. És un marge molt ampli de fluctuar en un lloc on cadascú se senti còmode. Jo em definiria com a persona no binària de representació femenina, d'expressió femenina. És en aquest aspecte que jo m'agrada una expressió femenina, però potser prefereixo el no binari que el trans.
Sí, i també forma part, o sigui, si m'explico una mica millor del que estava dient abans, amb el tema de la coeducació, o en el sentit de les possibilitats d'una persona que va molt més enllà d'aquest sexe registral que t'han assignat abans de néixer, no?, que les possibilitats ja te les limita, és una mica de poder-te trobar en un espai on aquest espai més femení, o el que entens socialment com femení i masculí, pot anar molt més enllà i pot ser una cosa completa, no només, no?, per allò que m'han assignat he de comportar-me de certa manera, o per allò, no? I clar, això obre moltes possibilitats, per això deia, a nivell social, a nivell més general, que dona aquest no binarisme, i dins d'una llei legislant, o d'alguna manera entomant o fent realitat aquesta opció, no?, pot donar molt ventall a persones a replantejar-se, a reflexionar sobre aquesta idea de no binarisme en el sentit crític, més crític, per entendre que som un tot i si estem construint una societat més igualitària, té més sentit parlar de no binarisme que no de diferències o distinció que al final això generen o acaben generant més violència o més separacions i no reconeixement entre la ciutadania.
Doncs moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat, Clara Palau, Roberto Piqueras, i em quedo amb una frase que deia la Clara, el temps ho dirà. No? Al final, el temps, els reglaments, quan s'escriguin, la manera com s'apliquin, també ens acabaran explicant si realment ha estat valenta o no aquesta legislació. Gràcies, que vagi molt bé, que tingueu un bon dia.
Gràcies.
I un bon cap de setmana.